Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls, amb Marta Ferrer.
Estimats, què tal? Com esteu? Com bé sabeu, perquè fa mesos que teniu les entrades, els Pets fan aturada a Valls aquest mes de desembre per celebrar els seus 40 anys de trajectòria. Així que avui hem volgut convidar Joan Reig per parlar-ne. I és que últimament en aquesta ciutat bateguem fort amb la música. Farem un repàs dels millors moments que es van viure al CalçoFest amb el nostre company periodista de la ràdio, David Prats. I al final del programa destacarem una figura polièdrica, un pioner en la fotografia, que ens ha deixat un llegat importantíssim, no només per Catalunya, també per Valls i pel món. Parlarem de Francesc Blasi Vallespinosa, era vallenc, i el Gem Martí ens n'explicarà moltes coses. Com veieu, no ens avorrim i tenim un menú molt, però que molt complet. Benvinguts aquí on tot comença. Els Pets faran parada a Valls aquest mes de desembre. Seran els dos últims concerts de la gira Cantant les 40, que han fet aquest 2025 per celebrar els 40 anys de trajectòria. Una gira única i diferent, amb els discs més emblemàtics de la seva història. Seran dos concerts diferents. Un concert amb el disc Calla i Balla, i Som, i l'altre amb Bon Dia i Agost. I això serà els propers 5 i 6 de desembre al Centre Cultural de Valls. Un any que han estat proclamats també ambaixadors dels Xiquets de Valls. Clar, és que amb aquesta banda sonora avui no podem evitar recordar molts dels moments que hem viscut escoltant les cançons dels Pets. Joan Reig, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos al Tot Comença.
Hola, molt bona tarda, tingueu.
I felicitats, perquè és clar, aquest 2025, 40 anys, com us sentiu?
40 anys farà la nit de Nadal, sí, sí, la nit de Nadal d'enguany farà 40 anys del primer concert. Era el 24 de desembre de l'any 85.
Joan, explica'ns una mica. Vau decidir fer una gira per celebrar aquest aniversari amb dos concerts diferents, no? Perquè sonessin d'alguna manera totes les vostres cançons. Explica'ns una mica per què vau decidir muntar-ho així.
És una cosa que no s'havia fet mai, que sapiguem, en aquest país, no? Que és agafar dos discos i fer-los del capdamunt al capdavall. Totes les cançons d'aquests dos discos. I després, amb un altre recital diferent, fer dos discos més. Aquí a Valls, per exemple, ho farem, no? És de les localitats que toquem dos dies, i amb un fem, a veure si ho dic bé, Agost i Bon Dia, sí. I a l'altre fem el Calla i Balla i el So.
Exacte.
No? I això és una experiència que jo crec que aquest país no s'ha fet, però que hi ha gent que ho fa, no? Que fa una retrospectiva o fa com un... bé, que interpreta discos sencers. Vam decidir-ho de fer aquests dos perquè eren d'alguna manera els més representatius de cada època, no? I barrejàvem la primera època, Calla i Balla, l'Agost, el Bon Dia, com a disc potser més venut i més significatiu de la nostra carrera, i el penúltim, que és una mica de la línia actual dels Pets, no? L'últim, el Som, que és els Pets més actuals, per dir-ho d'alguna manera, no? I així fèiem un resum i la gent podia triar. Hi ha gent que compra entrades per tots els concerts i així veu els dos espectacles, i hi ha gent, doncs, que tria. Diu, hòstia, a mi m'agraden aquests discos, aniré aquest, a mi m'agraden aquests discos o aniré aquest altre. Hi ha hagut pobles, ciutats, que han llogat només un espectacle. Per exemple, vam anar a Balaguer i vam fer només un dels dos espectacles. I l'altre dia vam estar a Barcelona, per exemple, al Paral·lel 62, i vam fer també dos dies seguits, com vam fer Manresa, i com vam fer el Teatre Fortuny, al principi de la gira Reus, i altres. i altres llocs.
Joan, heu hagut de recuperar alguna cançó que potser feia temps que no portàveu al directe, fent aquest exercici, no?, d'aquests quatre discos en concert?
Home, i tant, sí, sí. Hi ha cançons que no es havien... Hi ha alguna cançó que no s'havia fet mai en directe.
Imagina't.
Que no l'havien fet mai ni a la gira d'aquell disc.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do, sí, haver de recuperar, no, de dir.
Potser la cançó Som, del disc Som, sí, no s'havia fet mai en directe. Hi ha alguna cançó que no s'havia fet mai en directe. Sí, sí.
Com ha anat fins ara aquesta gira de memòria històrica? Perquè, a veure, Joan, heu fet reviure segur a molta gent molts moments de la seva vida amb les vostres cançons i tornar-les a sentir i sentir-les algunes per primera vegada en directe. Uau, això com ho ha viscut el públic, no? Què percebíeu vosaltres dalt dels escenaris?
Doncs mira, el públic ho ha viscut molt, molt, molt bé, perquè ha vingut gent de totes les generacions. Hi ha vingut gent que era molt jove a l'època del Calle Valle, i ha vingut a fer un revival, ha vingut a memorar aquelles cançons, com dius tu, i bueno, la música transporta en el temps, aleshores hem vingut a recuperar aquella joventut que vam perdre, però també ha vingut gent de fa que segueix els pets de fa 25 anys, no? Vull dir, jo crec que hem vingut, amb un concert dels pets, amb aquest espectacle, trobem tres generacions clares, no? Pot vindre un avi, pot vindre un pare i amb el fill, vull dir. I això és molt bonic, no? Quan te'n dones compte que formes part de la banda sonora, de la memòria històrica que deies tu, almenys la memòria musical, de molta gent, no només dels teus coetanis, de la gent que ara té la nostra edat, que té 62 anys o que té 50 i escaig, no? Sinó també de gent que ara és adolescent i té 14, no? Perquè has sentit els discos amb els pares i aquests pares potser van sentir el cotxe quan els seus pares, que ara són avis, els hi posaven el caset, no? I això és molt bonic, com a autor i com a intèrpret i com a músic, fa sentir feliç, perquè dius, hòstia, ha valgut la pena, no? Has deixat una petjada, no?, a la memòria de la gent, i això està molt bé.
Home, és que hi hagi nens petits, no?, que escoltin cançons dels pets, que les cantin a ple pulmó, cançons que van sortir, no?, que es van llançar fa 40 anys... És, en fi, és una cosa molt curiosa, és que realment els pets engloben totes les generacions, no? I això és el que més ens agrada, jo crec, no? Que si ens posem a cantar en una taula, per exemple, un dinar de Nadal, tots en sabrem les cançons dels pets, dels més petits als més grans, no? I això no passa gaires vegades, tampoc.
Alguns tindran unes preferències uns uns altres, no? Cada un potser els va agafar més fort en una època i després van deixar d'escoltar tant i van escoltar altres músiques, no? Perquè la música pop també, no ens enganyem, la música pop és efímera, vull dir, cada un agafa l'època de la joventut i després passes i escoltes una altra cosa i després amb els anys el millor hi tornes, vull dir que saps? I està molt bé, cada un tria les cançons i els discos que li agraden, no? Per això vam triar quatre de quatre èpoques ben diferents perquè tothom tingués el seu racó de memòria i s'ho pogués passar bé, no?
A veure, els concerts de Valls seran els últims, no?, d'aquesta gira. Què significa?
No els últims. El darrer és de la Mirona, una mica perquè vam començar allà i és una manera de tancar el cercle, la Mirona de Salt, al costat de Girona.
Però aquí, a la província, a la nostra província, diguéssim...
Els últims i seran dels tres últims, diguéssim, sí. És una mica el final de la gira.
Clar, exacte, una mica al final de la gira i sí que són els últims, no, doncs dels concerts que podrem veure a casa nostra, no?, a província de Tarragona. Què significa per vosaltres tancar d'alguna manera aquesta etapa també a Valls, no?, que és una ciutat que us ha vist tantíssimes vegades en directe?
Home, han vingut molt. Recordo el primer concert va organitzar l'MDT, una organització política que ja ha desaparegut, la plaça de les Escudelles Velles, o Escudelles, no sé si dic bé.
Sí, la plaça de les Escudelles, sí, sí.
I vam anar dos anys seguits, i encara no teníem discos, i ja ens van llogar la gent de la MDT a tocar. Després també recordo el pati de l'institut, o sigui, hem tocat moltes... Després no cal dir-ho, allí hem tocarem i ja hem tocat dues o tres vegades. Fins i tot hi vam gravar part d'un disc en directe, o sigui, els Pets fan teatre, un disc així com més acústic que vam fer una gira i un dels concerts que es van registrar per aquest disc en directe està gravat, o part d'aquest disc, unes quantes cançons estan gravades a Valls. sigui que sí, sí, hem vingut molt de vegades i estem molt, molt agraïts d'alguna manera, i és també com tocar a casa, perquè, escolta'm, ara amb la 27 estem a 10 minuts. No? I més enguany que ens van fer ambaixadors de les colles castelleres, doncs encara millor, no? Vull dir...
Exacte, ara t'ho anava a dir, Joan. Enguany heu estat reconeguts com a ambaixadors dels Xiquets de Valls, que representa també per vosaltres, no?, aquesta connexió entre la música i la cultura castellera.
Bueno, la música és cultura i els castells també és cultura popular. La música també és cultura popular. Tenim molts amics a totes dues colles, no? I jo hi havia estat per Santa Úrsula i com a baix al carrer, no? A peu de pinya, vaja, i a peu de plaça. I va ser una satisfacció molt grossa compartir-ho des de dalt al balcó, perquè és un espectacle sensacional, no es pot comparar amb res, com munten, com tota l'estructura arquitectònica, gairebé m'atreviria a dir, no?, de com munten el castell, això, bueno, ara amb la televisió ja es pot veure, però clar, veure-ho en directe, a més, en aquella plaça se sent tot gairebé, i veus les cares, pots mirar les cares dels caps de colla, de les reaccions, jo no sé, hòstia, vaig flipar molt, i ho vaig gaudir molt, i vam enxampar, crec que, dues bones tiades, no? Són d'aquestes que creen afició.
I tant, home, és que el que passa a Valls no passa a cap altre lloc del món, en aquesta plaça castellera. Això és així, ho heu pogut viure de primera mà. Joan, per acabar, quins són els vostres plans de futur després d'acabar aquesta celebració dels 40 anys?
Doncs mira, després d'aquesta celebració, com que l'aniversari és aquest Nadal, vol dir que l'any que ve encara estarem d'aniversari, diríem, no? Perquè encara serà l'any 40, per dir-ho d'alguna manera, no? Saps? Vull dir, farem els 40 anys, per tant, l'any que fa 40. I ho continuarem celebrant. Farem una altra gira, segurament més curta, amb la qual no farem això dels quatre discos, de partir dos espectacles amb dos discos cada espectacle, no? Cada concert. Farem un únic concert amb cançons que no hagin sortit en aquests quatre discos. O sigui, seran cançons que no hagin aparegut en aquesta gira, que no hagin tocat en aquesta gira. Com que tenim bastants discos, doncs podem fer un set list, que es diu ara, una llista de cançons, de 20 i escaig cançons, que és el que acostumem a tocar, dues hores de concert, doncs amb cançons, cap cançó, no repetirem cap cançó. Aquesta és la intenció. I aquest és el pla, vaja, això començarà segurament de cara a la primavera o gairebé l'estiu ja serà. O sigui que ara el que farem és descansar, preparar aquesta nova gira de l'any que ve, i després ja ho veurem. Després ja ho veurem. Quan acabi l'any que ve ja es veurà.
Doncs escolta'm, no? Haurem d'estar molt atents amb aquesta nova gira, perquè clar, això segur que molts fans estaran molt contents, perquè d'alguna manera acabarem l'any, no?, o qui ja ha vingut a veure-us podent escoltar totes les cançons d'aquests quatre discos, i tot el que hagi quedat, doncs ho podrem recuperar l'any que ve, o sigui que és genial.
Tot no, perquè tenim molts discos, moltes cançons, però sí, sí, aquesta és la intenció, vam quedar curt. També hem vist que han fet ple a molts teatres, a molts auditoris i a molts llocs, no? Els festivals, he tocat a molts festivals d'estiu i, bueno, i el Cabró Rock, per exemple, de la Castanyada, també, que hi havia 20 i pico mil o no sé quantes. Clar, no, la gent no ve només per tu, perquè hi ha molts artistes i molts artistes d'ara, no? Hem compartit escenari amb Tietz, amb Figa Flowers, amb la Julieta i amb molta gent. Però sí que els concerts que han fet sols, diria que tots han estat molt plens, alguns ple del tot, o sigui, que no quedaven entrades, no? Aleshores, això ens anima, ens esperona a fer una altra gira, perquè vol dir que la gent encara té ganes de sentir els Pets i de sentir cançons nostres. Per tant, això és el que farem l'any vinent.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Joan, i res, ens veiem al Centre Cultural de Valls.
Moltes gràcies, adéu-siau, i ens veiem als concerts de Valls. Una abraçada.
Com és que m'ha citat aquí el Cercle?
No és cap emboscada.
Qui són els bons?
Qui són els bons? A mi sempre m'ha semblat un fill de puta. gran anglès, és el millor, l'únic, vaja. A veure, tindràs temps per assajar? És una feina.
Estem escoltant un fragment de l'obra de teatre Els Bons, un espectacle copresentat pel Teatre de Garrilla i que podrem veure diumenge 14 de desembre al Teatre Principal de Valls, amb els actors, atenció, Ramon Madaula, que també és l'autor del text, Jordi Buixaderes i Anna Casals. Una tragicomèdia situada justament a l'entrada de les festes de Nadal.
Des de petit, jo sempre he volgut ser l'home que posa als carrers. I per això vaig venir aquí, a Somion, la ciutat dels oficis impossibles.
I això és Somion, la ciutat dels oficis impossibles. Un viatge a una ciutat on tots els oficis són ben peculiars. Un espectacle familiar que serà en escena el dissabte 13 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Principal de Valls. El ballenc Francesc Blasi Vallespinosa, conegut com a excursionista, fotògraf i promotor cultural, era un apassionat per la natura, la fotografia i el patrimoni. Ens ha deixat un ric llegat d'imatges que són una autèntica delícia. Algunes d'elles les podem veure exposades al Museu de Valls en l'exposició Francesc Blasi Vallespinosa 1872-1949, un model de foto excursionista. Per conèixer una mica millor la seva figura, hem convidat avui al Tot Comença l'arxiver i comissari de l'exposició, Gem Martí. Benvingut.
Gràcies per convidar-me.
En primer lloc, Gep, tu que coneixes molt bé aquest personatge, expliquem una mica millor, per qui no el conegui, qui era Francesc Blasi Vallespinosa, perquè industrial, publicista, impulsor del cinema, mecenes...
Bueno, és normal que en part no fos un personatge conegut pel fet de que ell va marxar de Valls a finals del segle XIX amb tota la família i es va establir a Barcelona. I tot i que sovintejava molt les visites a la ciutat, i bueno, sovintejava vol dir que cada any hi era present als estius, hi era present per qualsevol festa o per qualsevol celebració més o menys important, clar, va morir l'any 49, és a dir, que va morir fa 75 anys i no va deixar descendència. Jo penso que aquest és un dels factors que més ha portat a l'oblit la seva figura, el fet de que al no tenir família a Valls, diguem-ne una família directa, ni cap descendent fora de Valls que d'alguna manera hagués potenciat el coneixement de la seva figura, doncs ell s'ha anat diluint. Sortosament, ens va deixar un llibre, que és el Castells dels Xiquets de Valls, que jo considero que és el llibre que ha mantingut viva el seu nom, d'alguna manera, si més no dintre del món casteller, i en particular dels historiadors dels castells, no? Que continuen consultant la seva obra per l'interès que va tenir en el seu moment i per l'interès que encara té avui.
Clar, fa, ara ho deies, 75 anys de la seva mort, per tant, Gep, vau decidir d'alguna manera, no sé de qui va ser la idea, amb el Jordi París des del museu, o com es va confeccionar això, doncs per fer reviure, no?, i que se'n tornés a parlar i exposar algunes d'aquestes imatges, i de fet algunes que són inèdites, que són dels Xiquets de Valls.
Sí, bé, amb el director del museu n'havíem parlat moltes vegades, amb el Jordi, de fer anys, perquè d'alguna manera notàvem que hi havia com si la ciutat tingués un cert deute pendent amb Blasi, no per lo que ell va fer en vida des del punt de vista de l'industrial, des del punt de vista de l'excursionista, del fotògraf, que tot això que has anat anomenant, sinó pel que ell va fer per la ciutat al marge de tot això. O sigui, el fet de que ell acabés tenint una fortuna considerable com a conseqüència de l'èxit de la seva indústria, el va convertir en mecenes de moltes coses de la ciutat, i d'alguna manera la ciutat mai li... Sí que se li havia agraït en vida, evidentment, però posteriorment el fet de que el seu nom s'hagués oblidat, doncs bueno, tot aquest mecenatge també havia quedat en l'oblit, i el Museu de Valls hi tenia un interès particular pel fet de que el seu llegat de pintures està en la base, en l'embrió del naixement del Museu de Valls. O sigui, ell va ser el primer gran llegatari d'obra pictòrica i d'altres obres al museu abans de que el museu existís, no? I d'alguna manera això feia que ens hi sentíssim una mica en deute amb el personatge, en deute no nosaltres, sinó la ciutat en si, i que per tant la ciutat el pugui reconèixer. Bueno, que si això, l'exposició actual serà suficient o la biografia que hem fet serà suficient, bueno, com a mínim ens servirà per deixar constància de l'existència del personatge i de que es valori realment la seva vida i la seva obra al llarg dels anys que va actuar en favor de la ciutat.
Ara que parlaves del que va fer per Valls, a més de tot aquest llegat que va deixar el museu, no?, de pintures de grans artistes, no?, Joan Llimona, Dionís Baixeres, Joan Colom, etc., també d'alguna manera va marcar els orígens de la Fundació Ciutat de Valls, de fet.
Sí, quan ell mor, deixa... Bueno, fet, ell, quan mor, el seu testament deixa dos llegats. Un llegat era econòmic, que el distribueix per les institucions benèfiques de la ciutat, per l'Hospital de Valls, les Germanetes dels Pobres i Casa Caritat, i per l'altra banda, ell té molt d'interès en que es constitueixi una fundació que porti el seu nom i que cada any aquesta fundació premiï o doni unes beques per bàsicament enfocades a la geografia i a l'excursionisme, que és el que li agradava. Però bueno, clar, passats això es va crear i la fundació va estar activa durant bastants anys, fins que lògicament el pas dels anys fa que aquestes fundacions s'acabin descapitalitzant i que els fons que tenen doncs no serveixin, bueno, siguin tan minsos que al final no puguis donar la beca. És després que a partir d'aquí es van ajuntar tres fundacions, la Fundació Emília Corant, la Fundació Rodon Giró i la Fundació Blasi, per constituir l'actual Fundació Ciutat de Valls, que són les altres tres fundacions, doncs són els embrions de la fundació actual.
Parlem una mica d'aquestes troballes, d'aquestes fotografies inèdites de castells, perquè jo n'he vist algunes i, uau, són espectaculars, o sigui, és un impacte, eh?
Són inèdites, en part són inèdites. És que el concepte d'inèdit em xoca una mica, perquè quan les coneixes, o sigui, si tu les coneixes, quan te diuen inèdites, penses, bueno, inèdites del tot no, algunes ja eren conegudes.
Algunes ja s'havien vist,
és veritat. El que passa és que una mica, anant a el que et deia abans de la importància del seu llibre, Els castells dels xiquets de Valls, vaig considerar que l'exposició, més que recollir en tot el seu recorregut algunes de les fotografies més conegudes d'ell, que són les anteriors a la Guerra Civil, o algunes de les anteriors a la Guerra Civil, que seria interessant intentar recollir gairebé, si no totes, el màxim de les que va fer després de la Guerra Civil, que són les més desconegudes. I per això vam fer un apartat concret dedicat a aquestes fotografies que van de l'any 40, de 1940 a 1948, i que recullen gairebé un centenar aproximadament de fotografies d'actuacions dels xiquets de Valls, no necessàriament de les colles de Valls. Ell, el concepte de xiquets de Valls, és un concepte genèric en el sentit de que té molta gent que no està aficionada als castells. Mira, anem a tal plaça que fan xiquets de Valls. Això actualment s'ha perdut una mica, però en la seva època encara era molt vigent. O el fet de que uns espontanis aixequin un castell en un concert o en una trobada, doncs estan fent xiquets de Valls. No estan fent castells, estan fent xiquets de Valls. I per tant van considerar que ell, seguint el seu concepte de que els castells dels xiquets de Valls, recollir totes aquestes fotografies en les que hi ha actuacions a Vilafranca, hi ha actuacions a Barcelona, hi ha actuacions a Valls, hi ha actuacions a Montserrat, la majoria són de les dues colles de Valls, bueno, de les dues colles i de la barreja que hi havia acabada la guerra, però també entremig també hi ha fotografies fetes per la colla del Vendrell o per alguna altra colla, que jo ara no recordo exactament, no? Però em semblava que era un bon homenatge recuperar i visibilitzar totes aquestes fotografies de castells, que en alguns casos són si no insòlites, bastant, bastant curioses de veure, perquè a quant a posicions dels castellers del castell i la manera de pujar i baixar, doncs...
No, a mi m'ha impactat moltíssim veure-la, sí.
No?
Totalment. Parlem de Blasi com a fotoexcursionista. Quina mirada tenia ell del món, no? Perquè, és clar, va ser pioner en aquest àmbit.
Bueno...
Viatjava, parlava de temps, no?
Pioner com a excursionista i com a fotògraf d'excursionisme, no. L'excursionisme, diguem-ne que té les primeres embranzides a Catalunya són del segle XIX, de 1880 aproximadament, o per dir-ho d'alguna manera, l'actual Centre Excursionista de Catalunya, de l'any que ve o d'aquí dos anys celebrarà el 150è aniversari. Per tant, els orígens de l'excursionisme s'han d'anar a buscar aquests 150 anys, que són a finals del segle XIX, quan ell encara era un crio.
Molt petit, sí, sí.
Per dir-ho d'alguna manera, no? Però sí que hem volgut reivindicar que ell és un dels excursionistes que vincula més estretament l'excursionisme i la fotografia. Ell no entén una cosa sense l'altra. No entén la fotografia sense l'excursionisme ni l'excursionisme sense la fotografia, perquè considera que no, l'excursionisme no acaba anant a fer una excursió, sinó que s'ha de documentar tot el que es veu, s'ha de deixar testimoni, s'ha de fer divulgació d'aquestes fotografies que has fet, s'ha d'ensenyar, s'han de fer articles, s'ha de divulgar contínuament l'excursionisme i la fotografia. I, de fet, per això he creat personalment el concepte de fotoexcursionisme,
que no
existia. Existia fotografia i excursionisme, però no en el sentit com podem entendre el fotoperiodista, que al cap i a la fi no deixa de ser el mateix, és una cosa semblant. O sigui, el fotoperiodista, quan va començar, eren reporters gràfics. Hi havia el reporter que feia el text i el reporter que feia la fotografia, fins que el periodista va acabar sent un concepte per si mateix.
Perquè s'expliquen, a través de les imatges, s'expliquen històries,
és una altra manera
d'explicar. Exacte. I ell explica les excursions a través de les imatges.
Exactament.
Gràcies al seu llegat també tenim documentades obres d'art que van ser destruïdes.
Sí.
Durant la Guerra Civil.
Sí, perquè una de les... En Blasi s'ha de dir que era una persona profundament religiosa. I aquesta creença religiosa la portava a tot arreu. I per tant, quan ell arribava a una població, normalment hi havia unes fotografies que no faltaven mai, que eren la fotografia de l'església exterior, la fotografia interior de l'església, el retaule principal, i si hi era una devoció a la Mare de Déu, una fotografia de la Mare de Déu. Això pràcticament ho feia a tot arreu, on anava. Clar, com que la majoria d'aquestes fotografies que es va fer abans de la Guerra Civil, i la Guerra Civil, si per alguna cosa significa, és per la destrucció del patrimoni religiós, sobretot en els primers mesos de Guerra Civil, clar, és evident que tot allò que ell, o molt, una gran part d'allò que ell havia fotografiat abans de la Guerra Civil, es va destruir el juliol i agost del 36. I per tant...
Ens ha deixat, no?
Ens ha deixat entre la seva obra un llegat que també altres fotògrafs que també el van deixar, en part. Però que, evidentment, un dels recursos que fan servir els investigadors actuals sobre aquest art religiós és el seu fons fotogràfic, on hi apareix aquesta obra artística.
Era catalanista?
Era catalanista. Era republicà.
Perquè, clar, en el gènere, per exemple, de viatges, no?
No, ell era catalanista, en origen és catalanista, i això ho confessa en diferents articles a principis del segle, és nacionalista, catalanista i republicà, però és, com te deia,
molt religiós.
I jo el considero un personatge més aviat conservador en aquest sentit. I la seva ideologia catalanista es va diluint durant la Segona República perquè prima la seva creença religiosa.
Clar.
I tenint en compte que la República va legislar contra la religió o a favor del laïcisme, és una cosa que ell no va acabar de pair del tot, i lògicament la destrucció del patrimoni, jo penso que la destrucció del patrimoni religiós durant la Guerra Civil el fan decantar definitivament.
El fan canviar en aquest any. El fan canviar totalment, no?
Fins a alinear-se clarament amb l'Espanya franquista acabada la guerra. Ell havia escrit en català, per exemple, fins a la Guerra Civil, i després de la Guerra Civil passa a escriure completament en castellà.
Ell havia escrit sobre els viatges, no?
Sí, ell bàsicament havia escrit sobre
viatges. Llibres que havia publicat.
Havia publicat.
En català.
Llibres de viatges que quan ell els fa l'any... Ell fa tres grans viatges, un és a Terra Santa, l'altre és a Estats Units i Canadà, i l'altre és a Rússia, i d'aquests tres grans viatges fa tres llibres de viatges que quan els fa, als anys 20, representa com una mica una revifalla del gènere literari de viatges a Catalunya, que en aquests moments estava bastant esmortuït. I en aquest sentit són destacables els tres, sobretot el viatge, jo penso que sobretot el viatge a Terra Santa i el llibre que l'acompanya.
En fi, com a tantíssima gent, la Guerra Civil el va canviar, però no seria, diguéssim, l'únic que el va canviar, i és una mica el que li va passar amb ell, no? 75 anys després de la seva mort, Jep, tu que has entrat, diguéssim, a la vida d'aquest personatge, com ens ha d'inspirar la seva figura en l'actualitat? Pregunta difícil.
És difícil perquè ell és el producte d'una època i ara...
Era tantíssimes coses, és que...
Sí, però...
Molt inquiet, no?
No és tantíssimes coses. És a dir, unes són conseqüència
d'unes altres.
Ell, fixa't que ha de marxar de la ciutat, la família ha de marxar de la ciutat perquè s'arruïnen amb l'empresa que havien tingut al segle XIX, una empresa de curtits, i en canvi ell, bueno, el pare mor al poc de ser a Barcelona, i ell i la mare i la madrastra, perquè era la segona esposa del seu pare, també mort al cap de poc d'arribar a Barcelona, i ell es queda sol, tenia 26, 27 anys, amb dos germans més petits, un de 2 anys i un de 6 anys. I es casa. I aquí hi ha un període que el desconeixem, que és un període que pràcticament no en sabem res, que és el període que va des de 1896 aproximadament fins a 1914, que funda l'empresa que després li donarà la fortuna. Clar, sense aquesta empresa d'èxit, sense aquesta indústria d'èxit, ell segurament els grans viatges
no els hauria pogut fer. Ah, per aquell moment, no?
Ni hauria pogut deixar-nos el llegat fotogràfic que ens va deixar, perquè era un divertiment o una afició cara. I per tant, doncs, tampoc hauria tingut els recursos per fer-ho. Els llibres són una conseqüència dels viatges, és a dir...
Una cosa el va portant a l'altra,
perquè ell no és una persona formada des d'un punt de vista universitari que hagués escrit molt abans de la seva joventut.
Era la seva afició, no? La seva manera de veure el món, capturant-lo.
Sí, però fixa't que ell no comença a escriure, per exemple, fins que no té 30 i tants anys. Dic que ja és una persona feta quan comença a escriure. I jo penso que en part tot plegat és com a conseqüència de que la indústria és una indústria d'èxit, la indústria li permet dedicar-se a altres coses a les que hi és aficionat, i podríem dir que les dues aficions petites anteriors, que venen des de la infància, que són l'excursionisme i la fotografia, doncs el fet de tenir recursos li serveix per potenciar-les i per portar-les fins a l'últim extrem, doncs, per entendre'ns. No?
Jo no vull dir res, o vull dir tot, o no sé, Jep, què en penses? 75 anys de la seva mort, no sé si la seva figura es mereixeria un espai a la Galeria de Vallencs Il·lustres de la ciutat.
Mira, aquesta és una qüestió que per mi és complicada de dir-la. Hi ha Blasi i hi ha molts altres personatges que segurament es mereixerien estar a la Galeria de Vallencs Il·lustres, però la Galeria de Vallencs Il·lustres no sempre té en compte les virtuts o les virtuts d'aquests personatges, en el sentit de que l'obra acabada sigui una obra mereixedora de ser a la galeria de Ballenc i Ustra, perquè al cap i a la fi les persones que hi ha a la galeria hi haurien de ser totes com a conseqüència de que el que han fet al llarg de la seva vida ens ha deixat un llegat important. Exacte. Com per ser-hi. En aquest sentit jo penso que sí,
que Blasi ens l'ha deixat, no?
Que Blasi uh-huh. podria ser. Però clar, a l'hora de decidir qui va a la galeria, els que ho decideixen sovint decideixen per altres
motius.
Per altres motius.
I aquí ho deixem. I aquí ho deixem. Si més no, aquest llibre i l'exposició ha servit doncs per conèixer aquesta figura que per molts ens era poc coneguda, la veritat, i que hem sabut doncs, que era ballenc, que tot el que va fer per la ciutat de Valls, que el seu llegat tan important pels xiquets de Valls, no? I que avui en dia podem veure aquestes fotografies gràcies a ell i al llibre que va publicar. I en fi, que encara tenim temps per veure l'exposició. No sé si hi ha una data pensada d'acabament o no.
El 6 de gener.
6 de gener, és a dir...
Encara
tenim totes les vacances de Nadal, que la gent té més temps per anar-la a veure perquè val moltíssim la pena i estarem pendents de tot el que més aneu exposant i parlant del Blasi, perquè segur que això obre les portes a fer noves coses.
Bueno,
veurem. El Gem no es mull avui.
Això no es pot dir mai.
No es pot dir mai. Gràcies, Gep, per venir aquí al Tot Comença.
Gràcies per convidar-me.
Vine i torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em doni just per respirar. Que no sabem quan tornaràs i sempre ens passa igual.
I no podíem acabar el Tot Comença d'avui sense parlar de tot el que es va viure al gran festival del Calço Fest. El David Prats hi va ser, una servidora no m'ho perdonaré, però ja hi aniré l'any que ve. Escolta, David, com va anar? Ara estàvem escoltant La Fúmiga, que va ser un dels concerts que més, jo crec que ho vaig petar, no? A nivell de gent i tot el que m'han explicat, eh? Però bueno, explica'ns-ho tu més, perquè tu hi vas ser.
Èxit total. Tot venut, sold out, 10.000 persones a l'esplanada dels Mossos d'Esquadra del Fornàs, també zones de restauració, tot molt ben organitzat, cal felicitar aquí a l'organització del Calço Fest, per la Red Star i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls, entre altres actors, perquè per ser la primera edició veiem que això ha funcionat. Mm-hmm. I és el més important, comptar amb un festival de música, cultura, gastronomia en un mes on Valls sí que hi havia abans aquest Calço Fest algunes activitats prèvies al voltant de la calçotada, però fer aquesta aposta d'un festival de primer nivell, doncs creiem que ha funcionat amb 10 grups de 5 de la tarda fins més enllà de les 5 de la matinada. Extraordinari.
Èxit total, eh? O sigui que el llistó queda molt alt en aquesta primera edició. I a veure, pel que ens van explicar l'altre dia al programa, tot apunta que hi haurà una segona edició i que ben aviat sabrem alguna cosa. Sí. Tot el que jo vaig intuir pel que em van explicar.
Creiem que ara encara s'estan fent balanços, s'està desmuntant encara.
Sí, és que, ostres,
la carpa,
aquesta carpa...
Entre una o dues setmanes, eh?
Té la marinera aquest muntatge, sí.
Va molt lluny, però s'estan acabant de fer el desmuntatge, reps ara correus per les pulseres... per carregar el saldo del menjar i de la beguda, no? Si no ho has gastat tot, ara aquests dies també estàs rebent correus, eh? I jo crec que si no és ara en plenes festes de Nadal, a partir del gener 2026, segur que es posa ja una data de la propera edició del Calço Fest, que esperem que pugui ser el 2026.
Doncs escolta, ho explicarem tan bon punt ho sapiguem, i amb això ens acomiadem d'aquest Tot Comença a ritme de La Fúmiga. Moltíssimes gràcies, David, per venir.
Estem ja al desembre, ara ja tocarà parlar de festes
últim
de Nadal.
Programa ja, ens queda un programa i acabem el 2025, així que...
Ens menjarem el raïm.
Exacte. Vinga, ens acomiadem amb La Fúmiga, ens veiem d'aquí 15 dies, aquí on tot comença.
Cantando, no hay que llorar, que la vida es un canto. Se van.
Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls.